Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom, amics de la veu de l'abast. Com cada segon diumenge de mes, una petita dosi de ciència a l'abast de tothom. Just fa dos diumenges que ens ha tocat la cerimònia de cada any canviar l'hora del rellotge, passar a l'hora d'hivern, endarrerir el rellotge quan eren les 3 del matí del darrer diumenge d'octubre, l'hem hagut de posar a les 2 de la nit. En resum, al vespre se'ns fa fosc abans, a les 6 ja no t'hi veus, i al matí es fa clar més aviat. Hem titulat el programa de ciència a l'abast de tothom: és efectiu canviar l'hora dos cops l'any? Tots sabem que és una mesura polèmica, controvertida, criticada. Doncs avui intentarem conèixer una mica més del tema, si beneficia, si ajuda, canviar l'hora a finals de març per passar a l'horari d'estiu i a finals d'octubre per passar a l'horari d'hivern. La primera part del programa ens introduirem en què suposa entendre el temps. Què és el temps? Què és aquesta mesura? Qui ho fa? Els rellotges? Els calendaris? Per què no s'ajusta l'horari oficial amb l'horari solar? Ens hi posem. Què podem dir que és el temps? És un concepte, el temps, que tots ens costaria d'explicar, però que resulta quotidià, que el tenim diàriament a la munyeca, mirant l'hora. Es pot partir de la noció dels esdeveniments físics, allà on tenen lloc, quan han passat, això ja és un temps, per exemple, va passar ahir, avui fa 10 anys, són expressions, o altres com 10 anys de la mort de, el començament del segle XXI, tots són expressions de temps. La unitat de temps, internacionalment, és el segon. El sistema d'hores i minuts s'utilitza de forma quotidiana, un minut 60 segons i una hora 60 minuts. A nivell de calendari, que també marca el temps, s'estructura en dies, en mesos i en anys. Per què? Perquè un dia va lligat amb el temps que la Terra triga a girar sobre si mateixa, un dia. Un mes, que és el temps que la Lluna inverteix en completar una revolució a la vora de la Terra, una volta entorn de la Terra. I finalment un any és el temps que la Terra triga a fer una revolució completa entorn del Sol, com sabem. Com es mesura el temps? La ciència se'n diu cronometria i hi ha això, els calendaris per comptar períodes, diguem, llargs de temps, podríem definir-ho així, i el rellotge per consultar mesures de temps més petites. La percepció del temps no és fàcil d'entendre. Això del temps, entendre el temps que hi ha, més varia. Varia, podríem dir, per la persona, varia pel lloc, varia per moltes coses. Curiós, hi ha uns dibuixos animats de l'any 1930 que es fa servir una metàfora per entendre el pas del temps, que ve de les idees d'Einstein, que ell sempre lligava el temps amb l'espai, l'espai-temps, no? Doncs va preguntar a un home què era el temps curt i què era el temps llarg. I aquell home li respon: doncs miri, bé, el temps curt és suposar que jo hagués de seure al costat d'una noia bonica, guapa, durant mitja hora. I això em semblaria com mig minut, molt poc. Seria un temps curt d'una cosa que realment pot ser llarga. I doncs què és un temps llarg? Diu: doncs miri, seria com si m'hagués de seure en una cuina calenta durant 2 segons. Llavors em semblarien 2 hores. Per tant, aquí seria al revés. Un període de temps infinitament molt petit, segons, i en canvi no el podríem suportar. Semblaria que ha passat hores i hores. Einstein li va respondre: molt bé, tu has entès la idea. En altres paraules, percebre l'interval de temps és una cosa temporal, va lligada molt amb l'espai allà on et trobes. Per exemple, també, una hora per una persona de 6 mesos és un temps molt llarg, i en canvi la mateixa hora per una persona de 40, de 50 anys és una petita estona. Ja que el temps ens el marca els rellotges, anem a veure quins rellotges hem fet servir durant la vida i quins fem servir ara. És una pinzellada, és anar de pressa a veure doncs, que hi ha hagut gran varietat de maneres de mesurar el temps. Hi ha rellotges arreu, al carrer, a les cases, el portem les persones, a dintre l'ordinador n'hi han de posats, a tot arreu. El món, diguem, s'aturaria si s'aturessin els rellotges, perquè en bona part el món és com el fan anar gràcies als rellotges, podríem dir-ne, no? Un rellotge ha de ser una cosa que marqui un fenomen físic i que es repeteixi de manera regular, a intervals regulars. El més clar és el que marqui dies i nits. Els primers rellotges van ser els rellotges de sol. El rellotge de sol tenien i tenen limitacions. Per exemple, no permeten mesurar intervals fixos de temps. Per què? Perquè els rajos de sol incideixen sobre la Terra de manera diferent segons sigui l'estació d'hivern o d'estiu. A l'hemisferi nord, allà on estem nosaltres, a l'estiu el sol està al cel més temps que no pas a l'hivern. Per tant, una hora de les 12 que mesura el rellotge de sol és més llarga a l'estiu que a l'hivern. I això com s'arregla? Doncs s'ha de construir el rellotge amb la vareta paral·lela a l'eix de rotació de la Terra. No és fàcil. I així s'aconsegueix que les hores tinguin la mateixa durada a l'hivern que a l'estiu. Hi ha hagut un altre tipus de rellotges més endavant que se'n va dir, que hi van inventar els xinesos, que es diu la clepsidra. Es basaven en trasbassar líquids, en passar líquids d'una banda d'un lloc a l'altre. Per exemple, aigua, un recipient cap a l'altre. La clepsidra serveix com un rellotge de sol. Mesurar les hores no serveix més que un rellotge de sol, perquè amb la clepsidra aquesta, doncs, que és l'interval que l'aigua omplim un recipient, podríem dir, es pot mesurar la nit, i en canvi amb el rellotge de sol no es pot fer. També, semblant a aquests rellotges d'aigua, podríem dir de líquids, hi ha els rellotges de sorra, que ja hem vist tots, comptar doncs, com cau la sorra des d'un recipient cap a l'altre, i això també mesuraria intervals de temps. Dic que tots aquests rellotges, la clepsidra, el rellotge de sorra, es retardaven diversos segons cada dia, per tant, molta precisió no la tenien. Els primers rellotges mecànics van aparèixer al segle XIII, ja van ser més avançats. Era una millora considerable. Tots es basaven en una peça, en aquests rellotges mecànics, que se'n diu escapament, que va saltant d'un encaix a un altre d'una roda i així ens permet regular el moviment continu convertint-lo en el tic-tac, tic-tac. En general, un rellotge d'aquests es caracteritza per la seva precisió, és a dir, com més d'exacte, i per la seva definició, o sigui, el temps més curt que és capaç de mesurar. Doncs bé, aquests primers rellotges mecànics, que és una espècie d'engranatge que gira i que una peça doncs, el va saltant d'una dent a l'altra, tenen una precisió d'una mitja hora al dia i una definició d'un quart d'hora. Per tant, més que això no se'ls pot demanar, o no se'ls podia demanar en els primers. Més tard va arribar el pèndol, un altre tipus de rellotge. Aquest el va inventar Galilei al segle XVII, ja anem avançant cap aquí. I és la propietat que té d'oscil·lar un engranatge que va associat a això, a un pèndol, i que ho fa d'una manera molt regular. Per tant, el gir aquest del pèndol, a dreta, esquerra, a dreta, esquerra, compta el temps d'una manera molt regular. La culminació en aquella època, en aquest segle, hem dit el segle XVII, una cosa així, exacte, el segle XVII, va ser el cronòmetre, que ja van inventar, diguem, un rellotge que el podies portar d'un lloc a l'altre, és transportable, era resistent, era molt precís, marcava el segon, s'atreçava uns segons cada any, ja era molt poc, era molta precisió, i resolia un problema que venia d'antic, que era calcular la posició d'un vaixell enmig del mar, per exemple. Al segle XX es va descobrir que un material, el quars, tenia condicions de vibració molt estables, o sigui, el quars vibra quan vibra. Doncs quan rep un cop, per exemple, picant a sobre d'això de quars, dona unes vibracions, es posa a vibrar aquell cristall. O també, quan el tenim, per exemple, tan solament movent el canell de la mà, que tinguem el rellotge a sobre, doncs això ja el fa vibrar i, per tant, no se li ha de donar corda. o aplicar-hi un corrent elèctric, també vibra. Per tant, qualsevol d'aquestes solucions fan vibrar d'una manera molt precisa i, per tant, és una manera de mesurar el temps, amb els rellotges de quarts. Modernament, ja últim, hi ha els rellotges de radioactius, de radioactivitat, que en diuen, atòmics, perquè no emeten radioactivitat cap a nosaltres. Aquests rellotges atòmics es basen en un material, contenen un material que és el cesi, que emet unes ones, moltes ones, O sigui, aquests materials, quan salten els àtoms, salten els electrons d'un nivell a l'altre, emeten moltes petites ones. Concretament, el cesi n'emet, una xifra disparatada, 9.000 milions d'ones cada segon. És una freqüència elevadíssima. I com funciona, per dir-ho d'una manera fàcil? Doncs, aguiteu, intervé un raig làser que excita els àtoms de cesi, el material aquest que diem que emet moltes ones. I aquestes ones es bombardegen per un generador de microones que fan oscil·lar un cristall piezoelèctric, i ja ho tenim. Si aquest cristall piezoelèctric, aquest cristall de quars, que és els que se'n diuen piezoelèctrics, vibra, com que ho fa d'una manera molt exacta, ja es pot mesurar. Però, esclar, tantes ones, com ho fem? Doncs aquesta gran quantitat d'oscil·lacions, 9.000 milions d'ones, passen per uns circuits electrònics, complicadet, que es va reduint aquesta elevadíssima velocitat per quedar-se en poques oscil·lacions per segon. I al final es registren en una pantalla digital donant l'hora, com tots coneixem, amb tota precisió, amb dígits, doncs, amb números. I hem vist, un rellotge d'aquests atòmics es basa en tres principis bàsics. El raig làser, el material, uns àtoms de cesi i un generador de microones. Tots aquests rellotges estan precisos perquè els necessitem, perquè els volem. Doncs l'ús, sobretot aquests atòmics, ja pot servir, els fa servir, vaja, per ajustar els sistemes de GPS, de posicionament global, d'on estem posicionats en un lloc del planeta, per mesurar el temps, per descomptat. Per ajustar mecanismes de llançament de míssils, de coets, s'ajusten també amb rellotges atòmics d'aquest tipus. Per calibrar equips molt fins que han de tenir una precisió enorme, enorme, o per xarxes de telefonia. Per tant, ja veiem que tenen la seva gran utilitat. I avui dia portem rellotges digitals que funcionen gràcies a la vibració també del quars, el quars és molt important pels rellotges, i que venen controlats per xips electrònics. I amb això deixem la primera part del programa d'avui, que el titulem Si és efectiu canviar l'hora dos cops a l'any. I ara en la segona part ens començarem a referir en aquest tema. Però abans hem fet un avenç de amb què mesurem el temps curt amb rellotges o el temps llarg ho fem amb calendaris. Fins ara mateix. Seguim, amics, amb ciència a l'abast de tothom, a la veu de Navàs. Avui, ara en aquest començament de tardor, podríem dir, parlem de si és efectiu el canvi d'hora. Aquest és el titular del programa d'avui. Hem parlat ara del temps i els rellotges, doncs en aquesta segona part del programa fiquem-nos ja en si el canvi d'hora a la primavera i a la tardor té alguna efectivitat. És, almenys és controvertit. Situem-se. L'horari d'estiu, que es produeix l'últim, el darrer diumenge de març, s'avança el rellotge una hora. A les dues del matí es posa a les tres. Aquest diumenge de març tindrà una durada de 23 hores. I la característica és que al vespre es fa fosc més tard, això el mes de març, i al matí es fa clar també més tard. Aquest és l'horari d'estiu. I ara l'horari d'hivern, que ens tenim aquests dies, doncs el darrer diumenge d'octubre es retarda el rellotge una hora. Quan són les 3 del matí, haurem de posar el rellotge a les 2. Aquest diumenge, per tant, tindrà una durada de 25 hores. Podrem dormir una horeta més. Al vespre es fa fosc abans, més d'hora, per tant, molt aviat, a les 5 o així ja serà fosc, i el dematí es fa clar més aviat, també. Cal recordar que en el cas de l'ordinador, del mòbil, de la tauleta, si està activada la pestanya que diu zona horària automàtica, que hi ha la majoria ve de fàbrica, el canvi d'horari es farà automàticament i no hem d'ajustar manualment l'hora. Qui ho va instaurar, això del canvi d'hora? D'on ve? Per què? Ve de lluny. La idea d'aprofitar la llum natural, la llum del sol, la va suggerir per primera vegada, al segle XVIII, un científic, i diplomàtic a la vegada, de Nord-Amèrica, que es deia Benjamin Franklin, on la seva proposta buscava, llavors, al segle XVIII, als anys 1700 i pico, reduir el consum d'espelmes i també la quantitat d'oli que s'estalviaria pels llums d'oli encesos durant la nit. Per aquí va començar el suggerir que canviant l'hora i els vespres, fins més fosc estalviaria. Es va popularitzar durant la Primera Guerra Mundial, llavors per estalviar carbó. Després, durant uns anys, va estar aparcat, no hi havia canvis d'hora. I l'any 1974, 74 ara ja en aquest segle, 1974, era un segle passat, la crisi del petroli d'aquesta època va fer ressorgir a tota Europa avançar els rellotges una altra vegada, amb l'argument d'estalviar energia en la il·luminació. Això en l'horari d'estiu, que es fa, com sabem, fosc, clar, una hora abans. I estarem més a casa. Oficialment, el gener de l'any 2001 va ser el Parlament Europeu que va aprovar una directiva, que és el màxim document, diguem, de la Unió Europea, otorgant aquest canvi d'hora de manera ja definitiva. Per tant, sembla que això està instaurat per temps. Realment el canvi d'hora estalvia energia, que és el que pretenen. N'hi ha d'haver alguns arguments. Els beneficis i perjudicis del canvi d'hora estan en permanent discussió. La Unió Europea va encarregar un ampli informe a una consultora al començament d'aquest segle, l'any 1999 exactament, quan s'acabava la treballa, i va arribar a la conclusió de que era positiu avançar l'horari, però així tímidament, eh? Sembla que adoptar l'horari vespre fosc més tard, que és el que es fa ara a la primavera, el de l'estiu, el del març, adoptar l'horari en què el vespre es fa fosc més tard, Ajuda a poder practicar més activitats d'oci a l'aire lliure, més esports al carrer, i així es pot reduir l'estrès i es pot combatre, diguem-ne, la vida sedentària també i l'obesitat, diuen alguns arguments d'aquesta de la Unió Europea. També hi ha més seguretat per arribar a casa, perquè encara és de dia, sobretot per les persones grans i per la mitjalla. Avantatges concrets. Pel medi ambient, avançar l'hora. Un consum de menys energia amb el canvi d'hora ara a l'hivern. El matí és clar abans i es repercuteix positivament en el medi ambient. Contribueix a la lluita contra el canvi climàtic si és que estalviem, diguem, recursos fòssils. Redueix la contaminació, cremem menys, això, menys combustibles fòssils, emet menys contaminants, destruïm menys boscos, etc. Es podria fer molta argumentació. I això per què? Perquè el matí és clar abans i, per tant, es té la idea de que les empreses, doncs, en aquelles hores, doncs, consumiran menys combustible, vaja. I per la salut, els experts indiquen que el canvi d'hora afavoreix a la tardor i hivern més que el de la primavera, perquè disminueix les hores de llum solar. Això afavoreix la secreció de melatonina, que ajuda a conciliar el son. I, per tant, té alguna part positiva en aquest sentit. La llum del matí, que hi hagi més claror al matí, en el canvi d'hora d'ara a l'hivern, doncs fa també que hi hagi més activitat, més ritme per a les persones, mentre que la llum, durant la tarda, el frena. En l'horari d'estiu, la gent redueix el temps d'estar dintre casa, perquè encara fa sol, encara fa bo, d'estar davant de la televisió i realitza més activitats a l'aire lliure. Aquests són alguns arguments que es donen. El cos realment s'hi adapta. No sembla que tingui gaire problemàtica, gaire jet lag, el canvi aquest d'horari. Per algunes persones sí, perquè es creu que en pocs dies s'equilibra. Això, per la salut, doncs, pot ajudar bàsicament a les persones que viuen molt tancades i que haver-hi més llum natural, doncs, tingui algun favor. Cal dir també que la llum no produeix el mateix efecte durant el matí que la tarda vespre. La llum del matí activa el ritme de les persones, mentre que la llum a la tarda la demora aquest ritme. I això sembla que el canvi d'hora ara a la tardor ho afavoreix. Hi ha algunes explicacions econòmiques, que són també les que interessen. S'explica oficialment que el canvi d'hora bé, o sigui, adaptar les hores de llum en el temps que estem treballant, pot suposar un benefici, un estalvi d'energia entre un 5% i un 10%. S'inclinen més per un 5%, per tant, no molta cosa. Tot això, doncs, des de final de març fins a final d'octubre, pel consum elèctric amb il·luminació, que equival a uns 300 milions d'euros a tot Espanya. Això amb què es tradueix? Doncs que en els 100 mesos que dura aquesta mesura, del canvi, diguem, d'horari a l'estiu, es podria suposar que cada persona s'ha estalviat uns 6 euros, cada vivenda, uns 6 euros, perquè al cap de l'any consumim uns 4.000 kWh d'energia amb la llum i doncs, ens fa estalviar una petita part d'això, que són aproximadament uns 6 euros per família. Molts d'aquests milions els estalvia, diguem, també el comerç i el turisme, el sector terciari i la indústria, doncs amb això, en vez d'encendre tant o no les llums. Caldria que molts equipaments, moltes instal·lacions, moltes empreses tinguessin, doncs, o ja tenen algunes, cèl·lules, sensors que paguin o regulin la il·luminació artificial en funció de la natural, que entra, diguem, a través de les finestres, de les claraboies, de les lluernes, i que algunes vegades doncs, tampoc es fa, i llavors la mesura és menys efectiva. I d'inconvenients al canvi d'hora, que també se n'hi troben. En l'estalvi d'energia, el balanç positiu és pobre, és poc representatiu. En les activitats agrícoles, per exemple, el canvi d'horari, moltes depenen del sol i aquestes es poden veure alterades pel canvi d'hores de llum solar a la primavera i la tardor. Per tant, se'ls fa un poc favor, també. Per la salut, ja ho hem dit, és una mesura antinatural que pot alterar el sistema nerviós central, fins i tot, i crear en algunes persones depressió i irritació els dies del canvi d'hora fins que t'adaptes. El canvi d'hora d'hivern, el que fem ara a la tardor o l'octubre, és més polèmic que no pas el de la primavera, que es fa al març, ja que en l'horari d'hivern s'escurcen els dies, hi ha moltes menys hores de sol i més hores de nit. I per tant, això també és un problema. Ara estem analitzant els inconvenients. En quant a econòmics, ja ho hem dit, moltes empreses no deixen de consumir electricitat, la mateixa, sobretot si treballen després de les 6 de la tarda. Molts comerços també obren a les 9 o les 10 del matí i, per tant, no estalvien llum i potser sí que l'empresa que la tarda tanca a les 7 i mig o les 8 ho fa. Els detractors del canvi d'hora denuncien que té un impacte negatiu sobre la salut, consideren que si se seguís el fus de Greenwich, després explicarem això dels fusos i com anàvem l'horari abans i ara des de que el canviem, aquest horari doncs, segons el fus de Greenwich, el meridià, encara el segueixen Portugal, Gran Bretanya i, per exemple, i el Marroc, i que això diu que millora la vida de les persones i la productivitat econòmica, entre d'altres. Per tant, els detractors hi veuen problemes amb el canvi d'hora. Hi ha un estudi que diu que fins i tot pot augmentar l'increment de ferits aquest canvi d'hora. Aquest estudi se va fer a Berlín i argumentaven que el canvi d'hora a la primavera, avançar una hora al rellotge, la primavera, el nombre de motocicletes que es havien ferit en accident de circulació havia augmentat. I, en canvi, a la tardor que augmentava el dels vianants. Els canvis de llum i tal, a l'hora de precisament de fer-se fosc, és quan hi pot aparèixer això i que havien augmentat aquests accidents de trànsit. L'anàlisi inclou únicament aquelles franges horàries en què les condicions de llum es veuen afectades, doncs, diguem, pel canvi d'hora. Conclusions sobre el canvi horari. No hi ha unanimitat mundial, de cap manera, sobre la mesura del canvi d'hora. Dues vegades a l'any, primera i tardor. S'aplica a Europa Occidental, Amèrica del Nord, alguns països d'Amèrica del Sud i d'Austràlia. En canvi, encara no l'han aplicada mai Rússia, Xina, Índia, ni la major part d'Àsia, Àfrica, Amèrica del Nord, Japó, per exemple, tampoc. Per tant, hi ha molts països i molt grans, moltíssim, molt importants, que no han aplicat el canvi d'horari i, per tant, no hi veuen els beneficis que això pot suposar. La conclusió final és que l'estalvi energètic, bàsicament en il·luminació, és poc significatiu, i aquí és on incideixen tots en què diu que és avantatjós, doncs no massa, doncs no massa, i els avantatges ambientals i per la salut són minsos. Els investigadors diuen que l'horari d'estiu, que comença al març, sí que s'estalvia energia durant la nit, però es consumeix durant els matins en les hores de foscor prèvies, doncs anar a treballar, podríem dir. Altres investigadors han comprovat que en alguns països el canvi d'hora suposa un estalvi de llum artificial, però, en canvi, augmentem el consum d'aire condicionat. Per tant, una cosa va per l'altra. Encara que la gent arriba una hora abans a casa, a l'estiu, durant aquest temps segueix fent calor i, per tant, s'encén l'aire condicionat quan s'arriba als habitatges i el consum continua sent semblant. Diuen, la majoria, on hi ha més consens, és que hauríem de tenir tot l'any la mateixa hora, és a dir, que el proper canvi d'horari a l'estiu no s'hauria de fer. De fet, fins i tot hauríem de tornar al fus horari, al meridià de Greenwich, que ens correspon amb el geogràfic, podríem dir. Simplement hauríem d'adaptar els nostres hàbits i avançar les activitats de dia. Per exemple, l'horari d'oficina de 7 a 16, de 7 a les 4, no de 9 a 18 com sol ser, el prime time televisiu a les 20:30 i no a dos quarts d'11, a les 20:30, per tant, a les 8:30 i no a quarts d'11, llevar-se a les 6, dinar a les 12, sopar entre les 19:30 i les 20, per tant, de dos quarts de 8 a les 8, i dormir a dos quarts d'11 a les 11. Pot sonar una barbaritat, però així és com funciona gairebé a tot arreu. Hi ha un que opina sobre això, que diu: jo vaig a l'horari solar, el meu ordinador l'he programat amb l'horari de Reykjavik, que van a l'horari solar, i des de fa un cert temps, i he de dir que la millora és substancial. Amb això deixem la segona part, i si és efectiu o no el canvi d'hora, aquí ho hem revisat i sembla que els avantatges són molt poc justificables en la majoria dels casos, i anem a la tercera part, que parlarem d'alguna cosa d'això de perquè tenim un fus horari que no correspon amb la realitat. fins ara mateix. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Continuem amb la tercera part del programa, amb Ciència a l'abast de tothom, avui parlant si és efectiu el canvi d'horari. Ara hem passat el canvi d'horari ja de tardor d'hivern, i portem el rellotge una hora avançat sobre el que realment hauria de ser. En canvi, el març, quan el tornem a canviar, l'horari d'estiu, en portem dues hores avançats. Anem a veure què s'entén per fusos horaris, o sigui, la zona horària oficial i la zona horària solar, podríem dir. La Terra, que és com una esfera, està dividida en 24 àrees perquè cada una pugui ser una hora diferent, perquè el Sol no és igual a l'est, diguem-ne, que a l'oest. Són unes línies imaginàries, no? Doncs, si els 360 graus de la Terra, de la rodona de la Terra, pel perímetre, el dividim per les 24 hores, resulta que cada 15 graus ha de canviar una hora, i això és el que se'n diu un fus horari. El fus horari venen a corregir en part el problema doncs, dels rellotges d'una zona a l'altra. Aquestes línies, aquests meridians, que van canviant cada 15 graus una hora més o menys, ara veurem, segons sigui l'est o l'oest, doncs són unes línies imaginàries que creuen la Terra de dalt a baix. Se'n diuen meridians terrestres. El meridià més important és el meridià de Greenwich, tots n'hem sentit a parlar, que passa pel suburbi de Londres, que es coneix com precisament Greenwich, d'aquí li ve el seu nom, i que a Catalunya aquest meridià no el tenim gaire lluny. El meridià zero passa a la zona de l'Aragó, tocant a Monzón, ho veiem a vegades anant cap a Saragossa, cap a Madrid, doncs per la carretera que ens l'indica i ens el senyalen allà on hi ha el meridià de Greenwich, el meridià zero. Bé, totes les zones horàries es defineixen en relació a aquest meridià, amb el temps que se'n diu el temps mig de Greenwich. Les lletres és GMT, GMT, però això són en anglès, vol dir el temps universal mig. Com que la Terra gira d'oest a est, de l'esquerra cap a la dreta, al passar d'una zona horària a la següent, en direcció est, quan anem en direcció cap a l'est, hem de sumar-li una hora. Si al contrari, nosaltres anem de l'est cap a l'oest, cap a l'esquerra, hem de restar-li una hora. Això, el millor, jo crec que és posar-hi algun exemple. Quan aquí a Catalunya són les 12 del migdia, anem a suposar a Barcelona, les 12 del migdia, si anem cap a l'est, per exemple, cap al Japó, cap a Tòquio, allà hem de sumar-hi, sumar-hi les hores que correspongui segons aquests fusos, i allà són, per exemple, les 9 de la nit. I hem hagut de sumar-hi 9 hores. 9 hores cap a l'est. Per tant, allà és, ja tenen, si a Barcelona són les 12 del migdia, allà ja tenen les 9 de la nit. Han avançat 9 hores respecte a nosaltres. Si anem cap a l'altra banda, anem cap a l'oest, per exemple, anem cap a algun país de Sud-amèrica, Mèxic, per exemple, quan a Barcelona són les 12 del migdia, allà són les 6 del dematí. Per tant, van retardats aquestes 6 hores. Són el meridià de Greenwich menys 6, mentre cap a Tòquio, cap a l'est, és el meridià de Greenwich més les que toquin. En el cas de Tòquio, 9 hores. Aquest meridià de Greenwich, aquesta hora oficial, podríem dir, que és el GMT, a Catalunya sempre, Catalunya, Espanya, veia, sempre la portem una hora avançada ara a l'hivern i 2 hores avançades respecte al sol a l'estiu. Per tant, anem defasats amb l'hora del sol. I aquesta sembla que una poder tindria una certa justificació a l'estiu, però 2 hores és exagerat, no? És molt. Una deficiència d'aquestes ve des de l'època del Francisco Franco, del dictador, podríem dir-ne. És una situació curiosa. El meridià de Greenwich, que marca els fusos horaris mundials a tot el món, passa pel territori de la península d'Espanya. Però tot i això, nosaltres portem més l'hora que tocaria a Polònia o a Anglaterra o... No, perdó, no, això. Portem més l'hora que tocaria allà al centre d'Europa que no pas la que porta, per exemple, a Anglaterra. Originàriament, a tota la península ibèrica li correspon l'horari de Greenwich més 0 perquè passa el meridià per aquí. Com que passa el meridià per aquí, podria dir a tocar Catalunya, on són, que hem dit, doncs no hauríem de fer cap canvi, no som ni a la dreta ni a l'esquerra del meridià. I llavors seria l'hora GMT més 0. Però, què va passar? Que l'any 1940 el dictador Francisco Franco va decidir adoptar l'horari d'Alemanya nazi, el que Adolf Hitler havia imposat a tots els territoris que havia conquerit. I com que el Hitler havia imposat per Europa GMT més 1, també ho va fer-ho per Espanya, i per tant per Catalunya. Per tant, el canvi d'horari que sempre portem GMT més 1 hora, una hora avançats, sempre, tot l'any, i 2 hores, fins i tot amb l'horari d'estiu. Doncs és degut a aquesta modificació del governador, el Francisco Franco, el dictador que portava les rendes l'any 1940. La Comissió Nacional per la Racionalització dels Horaris Espanyols proposa al govern de Madrid recuperar l'horari del meridià de Greenwich. Per tant, sembla que això, i també el govern català ho ha demanat moltes vegades, que la idea és retardar una hora el fus horari i que a nosaltres ens correspon el GMT més 0 i no el GMT, o sigui, l'horari de Greenwich més 1 per aquesta modificació des de l'any 40. Bé, què passaria si l'horari oficial català l'ajustéssim a l'horari solar, el que toca, el del sol? Doncs, l'horari que passa per... Ai, perdó, l'horari. El meridià de Greenwich, diguem, que passa per aquí, per tocar Catalunya, quan estem a Navàs, per exemple, a casa nostra, ve alineat el fus horari aquest amb el que passa per Londres. Per tant, ens anirem referint a l'horari de Londres, que seria el mateix horari que tindríem a Navàs. Ara, actualment, quan a l'hivern, quan a Londres són les 12, aquí és la 1, a Navàs. I a l'estiu, quan a Londres és la 1, aquí són les 2. Per tant, portem defasat una hora, respecte a Londres, que és la mateixa línia que a Navàs. Què passaria a l'hivern? A l'hivern estem parlant, per tant, l'horari d'ara, del que tenim doncs, des de final d'octubre. A Londres, a l'hivern, l'horari oficial coincideix amb l'horari solar. Per tant, no hi ha cap modificació. No van cap hora avançats. I aquí sí que n'anem una. Això és el que està estudiant Catalunya, poder fer aquesta modificació. A l'horari d'hivern, el darrer diumenge d'octubre, fins al darrer de març, l'hora del sol seria l'hora oficial si anéssim amb el que realment ens toca, amb el fus horari de Greenwich, que passa per Londres i que també podríem dir que passa no gaire lluny de Navàs, passa per aquí per Montfon, però que pràcticament seria el mateix, no? El moviment del sol es produiria una hora abans que ara. Si ara a Catalunya, els darrers dies de desembre, podríem dir, el sol surt a 8:45 del matí i es pon a 6:45 de la tarda, amb l'hora oficial, com els anglesos, el sol sortiria a 8:15 del matí i es pondria a 5:15 de la tarda. Per molta gent que surt de casa a 8:15 del matí, la diferència consistiria a trobar els carrers ja, diguem, més o menys il·luminats, amb la claror del dia, perquè seria una hora abans, mentre que amb l'horari actual encara, diguem, és de vespre. A les 8 és quan vas a fitxar la feina i encara quasi és fosc. En canvi, a la tarda ens semblaria que de seguida és fosc. El dia de Nadal, que es fa en família, doncs a l'hora de dinar pràcticament ja se'ns faria fosc. Aquest seria una mica el canvi que hi hauria si es posés a l'horari del sol, que és el que crec que correspondria. I a l'estiu, quan a Londres tenen els rellotges una hora avançat, no com nosaltres que en tenim dues, quan són les 12 del migdia, aquí marquen la 1. No, amb ells els hi marca la 1, però aquí marquen ja les 2, perquè portem aquestes dues hores avançades. A les 6 del matí, el rellotge, doncs són les 4 de l'hora solar. Això estem parlant de l'estiu. Per tant, si anéssim amb l'horari de Londres, el que ens correspon, solament una hora avançats a l'estiu, ara en portem dues, es faria de dia i de nit una hora abans. A final de juny, per exemple, per Sant Joan, el sol es llevaria a 6:15 del matí, ara ho fa a 7:15, i es pondria a 9:15 del vespre, quan ara ho fa a 10:15. Bé, hem donat el programa doncs, per acabat. Hem estat mitja horeta llarga parlant del canvi d'hora i d'algunes de les seves implicacions i ara en l'última part del programa dels fusos horaris, del meridià de Greenwich, que és el que marca els horaris l'hora a tot arreu, cap a l'est, repetim, un tenen una hora més i cap a l'oest, cap a l'esquerra, tenen una hora o més, l'hora menys, vaja. Hem parlat també si era efectiu el canvi d'hora o no. La majoria ho veuen poc efectiu, ni per la salut, ni pel medi ambient, ni per l'economia, perquè és minso el que ens estalviem, pel canvi de l'horari ara a l'hivern per estalviar energia. És poc significatiu i molt controvertit. I ara doncs, es proposa, tant pel govern català com també es proposa des de Madrid, a alguns sectors, passar a l'horari oficial doncs, a l'hora del sol. Sembla que milloraria algunes condicions que ens fan anar ara a deshores. Doncs gràcies per fer-nos companyia. Podeu seguir-nos a internet quan vulgueu, a la veu de navas.navas.cat, això a internet a qualsevol hora, i doncs també en el 107.9 en directe uns dies a la setmana i el segon diumenge de cada mes quan comença el programa. Bon diumenge, que els efectes del canvi d'hora doncs, siguin lleus els d'ara de la tardor i fins al mes que ve amb un altre nou programa de Ciència a l'abast de tothom.